A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tres minutets i seran dos quarts d'onze al matí. És hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP i amb tots els seus professionals. Avui ens visita una infermera que havia passat per aquí altres vegades, la Míriam Guisado. Què tal, Míriam? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Benvinguda. Amb la Míriam avui parlarem de protecció solar. Però és que, a més, l'actualitat ens ho ha posat com una mica en safata, que es diu, perquè parlem, òbviament, de protecció solar, perquè arriba el bon temps, comencem a despullar-nos, no?, a prendre el sol i a rebre aquesta vitamina D tan necessària, però cal tenir en compte que doncs hi ha un factor de risc, n'hem parlat altres vegades, i que cal protegir-se. En parlarem. L'any passat ja també vam parlar del melanoma, que, com saben, és una de les conseqüències més importants que té una protecció indiscriminada, no?, del sol, però, com deia, l'actualitat ens ho ha posat en safata. I és que resulta que fa dos dies un futbolista molt conegut de l'Atlètic de Madrid, conegut perquè fomenta un estil de vida, diguem que peculiar, que ell diu que es basa en la naturalesa i en la biologia i en el no químics, etc., ha decidit tornar a incidir en que no cal protegir-se del sol. I ho ha fet amb diversos escrits, amb fotografies i, a més, aportant una gràfica, que és una gràfica real, que el que ensenya aquesta gràfica és que, de la mateixa manera que han crescut els melanomes, és a dir, els càncers de pell, també ha crescut la venda de protectors solars. I això és una realitat, han crescut totes dues coses, però el que no està bé i és, d'alguna manera, és fals, o és busca d'alguna manera la trampa, és trampós, és unir o relacionar les dues coses, aquests dos increments, l'increment de melanomes i l'increment de protecció solar. Això seria com dir que, de la mateixa manera que es ven més mantega, també hi ha més divorcis, i algú decideix relacionar a la venda de mantega els divorcis. Una mica és la trampa que fa aquest senyor. De tot plegat, en volem parlar amb la Míriam, perquè, clar, Míriam, jo no sé fins a quin punt els professionals prou feina teniu, no?, a divulgar, a explicar, a fer-nos entendre a la societat de la importància, en aquest cas, de protegir-nos del sol, que només falta que vinguin persones amb tant de poder mediàtic, no?, i amb tant d'atracció a donar missatges completament contraris als vostres. I no sé si fins a quin punt repercuteix això a vosaltres en la vostra feina, en el vostre dia a dia.
Claro, todo lo que se divulga, todo lo que se escucha en la calle, en las redes sociales, todo tiene una repercusión para nosotros, ¿no? Igual que en su día el tema de la vacunación contra el COVID o en otros momentos otro tipo de cosas, ¿no? Pero siempre, o sea, nosotros, pues sí que, a ver, como respetamos las ideas de cada uno. En este caso, este señor, yo pienso que sí que hay cosas.
Faré un matís, que això em sembla interessant. El que és respectable són les persones i que cadascú pugui opinar. Les opinions no necessàriament han de ser respectades per tothom. És a dir, jo amb aquest senyor el puc respectar en tant que futbolista, en tant que home que viu al món. Ara, la seva idea no tinc per què respectar-la, perquè d'alguna manera tinc la sensació que obren debats que no estan oberts, és a dir, que estan tancats. És a dir, l'evidència científica, ja hi és, no?
Sí, exacto, está ahí. Pero también está ahí esa evidencia de que el sol, pues es verdad que lo necesitamos. Lo que pasa es que a veces cogemos de todas estas noticias y de todas estas cosas, él realmente lo lleva, digamos, a un extremo, ¿no? Que realmente no es lo que la evidencia científica dice, pero en general lo que sí debe coger la población es lo que realmente sí que es cierto. Sí que es cierto que el sol nos aporta. Sí que es cierto que esa exposición solar, pues igual que la hidratación, igual que muchas cosas, son importantes tanto para la salud mental como para la salud corporal, para absolutamente todo. Lo que sí el tema, por ejemplo, que es lo que más incide, el que es el tema del callo solar, sí, está más que evidenciado que eso no es ninguna, clar, realitat.
Ell parla no de la teoria, es basa en la teoria del callo solar. Què vol dir això? Ell diu que a més exposició solar, sense protecció, la pell com que va fent una capa, no? Que s'acaba convertint en una protecció natural.
Exacte.
Del sol. Això no té evidència científica, ninguna, cap
evidència,
ninguna.
Ninguna evidència científica.
I el que sí que té evidència científica és que el sol és el principal causant dels càncers de pell.
Exactamente.
Això,
o sea,
sí,
esa exposición no controlada al sol está, o sea, es una evidencia científica
demostrada.
Lo demuestra muchísimos estudios, que es el primer factor que nos produce un càncer de piel, digamos.
Per tant, sí, no hi ha debat. No hi ha debat. No estem debatint o debatent si cal protecció solar o no. No hi ha debat perquè hi ha evidència científica. Que vingui aquest senyor a dir blanc o negre o missa, tant fa, sí, però el debat, diguem, que no és un debat obert. No podem obrir debats que estan tancats.
Sí.
I aquest és el perill de les xarxes. Compte amb aquestes persones que, amb molta influència, amb molt de poder, d'alguna manera, també mediàtic, i que arriben a tanta gent, també molt joves, amb aquests discursos, que és que no sé si fins a quin punt hi ha un perill aquí. És a dir, imagina't que això ara es posa de moda i us comencen a arribar, sí, gent que decideix que el protecció solar, res. Clar, què passaria? O sigui, vindria gent amb cremades.
Sí, sí, de hecho, ya no llegan, sin ver estas noticias, ya no llegan todos los veranos, y veranos, invierno, que si quieres luego hablamos, pues
sí,
esto, ¿no? Del sol,
sí,
cuando está nublado, cuando no, o sea, durante todas las épocas del año podemos quemarnos, y la piel al final tiene una memoria que nos hace que en un futuro podamos tener problemas relacionados con la exposición del sol.
Per tant, protecció solar tot l'any.
Todo el año y a todas horas.
Estigui, faci núvol,
exacto,
o faci sol.
Exacto.
Sí. Cal protecció solar.
Sí.
Sempre.
Indiferentemente de tu color de piel, indiferentemente de la edad que tengas, por supuesto.
És a dir, els negres, les persones mulates, les persones de pell més fosca, també necessiten,
exacto,
protecció solar.
Sí.
La gent que diu, és que jo ja soc moreneta, jo em broncejo molt ràpid, és igual, sí, fa
también
falta protecció solar.
De hecho, el estar bronceado no te quita de una quemadura solar y de una posterior lesión relacionada con el sol. O sea que todos,
i
todos
davant,
a cualquier edad, de cualquier color.
Per tant, és essencial per la salut, sí, la protecció solar, sí, perquè ens exposem al sol inevitablement quan anem pel carrer, exposar-se al
sí,
sol té factors positius, no? Perquè necessitem,
sí,
la vitamina D. Entenc que la protecció solar no afecta la síntesi de la vitamina D.
No afecta per absolutament nada.
Queda,
o sea,
clar,
el filtro és solar.
Queda clar, la vitamina, la síntesi de la vitamina la,
sí,
fem igual amb una capa de protecció,
sí,
solar a sobre, per tant no afecta. I perquè hi ha gent que diu, jo em poso vermell però no em cremo.
Bueno, al final esto es por el, o sea, la relación que tiene tu piel con el sol, con el, o sea, aunque te pongas rojo, realmente esa quemadura está ahí. Otra cosa es que tu piel reaccione de una buena manera y esa quemadura se resuelva sin ningún problema. Entonces, bueno, hay personas que a lo mejor sí que tienen una exposición al sol, ponle 10 minutos, me pongo rojo, pero luego se me soluciona rápido, es por el tipo de piel, pues si está bien hidratado, pero eso no quita que ahí ha habido una quemadura. Y luego con respecto lo que es la crema solar, ¿no? Hay mucha gente que también, ¿no?
Sí.
En estas redes, que disruptores endocrinos,
sí,
¿qué pasa con estas cremas solares? ¿Son químicos? ¿No son químicos? En un momento dado, a una persona que pueda pensar, mira, yo es que no quiero ponerme una crema solar porque no me fío de este producto, que son realmente, o sea, están clínicamente probados y, o sea, no hay un riesgo, ¿no? Pero si hay alguna persona que por algún motivo credencial no quiera ponerse este tipo de cremas, siempre hay telas con protección solar. Te puedes poner un sombrero, gafas, o salir a determinadas hores.
O la crema de factor físic, no?, que també existeix.
Exacto.
No? És a dir, aquella que el que fa és deixar-te una capa,
sí,
blanca,
exacto,
de sobre la pell, i aquesta,
sí,
entenc que no és un factor,
sí,
químic el que et protegeix,
exacto,
sinó que és la pròpia,
sí,
com si portessis una samarreta.
Sí.
Vaja,
esta crema,
no?,
realment és la que menys se usa,
sí,
perquè, claro,
es fa
visualment
amb nadons, no?
Exacto.
Aquesta es fa servir molt amb nadons.
Sí,
no?
És la que se recomienda sempre para nenes, y, pero bueno, menores de 9 años, o sea, menores de 9 meses, perdón, es que ni siquiera se recomienda una exposición solar, ni siquiera aunque con este tipo de producto.
Per tant, menors de 9 mesos no n'hauríem de veure a la platja a cap hora, en cap moment.
Ya no solo la playa, sino el paseo que se recomienda, sí, que hacer las mamás con los nenes, los paseos, se recomienda, pues sí, esa cobertura con una capota, con una ropa más específica. O sea, no hacer una exposición solar a un bebé.
Per tant, cal protegir-se del sol, és indispensable. Què fem quan anem a comprar cremes? Perquè aquí després venen els dubtes de que si factor protecció 50, 30, 15, si és el mateix, si no és el mateix, en què ens hem de fixar?
Sí, a veces siempre es muy importante saber que tienen los factores de protecciones totales, tanto UV como UVA.
Sí,
UVA.
Sí.
Y luego hay diferentes fototipos, según el fototipo de piel y demás. La recomendación siempre que se pueda poner un factor de protección el más alto que se pueda, es lo que realmente se recomienda. En farmacias ahora mismo hay una variedad que ya no solo tiene la protección solar, sino que tiene la antiarrugas, hidratante con protección solar, pero realmente a partir de, normalmente la más básica que se suele usar para todo el mundo es el 50.
El 50.
Así como antes eran otros números.
I ens hem de fixar en alguna altra cosa, en algun tipus de certificat de qualitat, perquè avui en dia de protectors solars no només els venen a la farmàcia, sinó que els veiem als supermercats, a les botigues de souvenirs.
Sí.
No sé si hi ha algun tipus de certificat que
claro,
ens doni garantia. Claro,
todo esto tiene la certificación dermatológica, que es la que avala todo esta...
Que es el segell aquell que porta, ¿eh?
Exacto, que es el producto sea de calidad, y la recomendación nuestra siempre es comprarla en una farmacia, por supuesto.
Per garantir això, sí. Que tinguin aquest segell de qualitat, no? Que garanteixi que realment allò et protegirà,
sí. Incluso es importante también que a veces guardamos el del año anterior, pues ya para el año siguiente ya no nos sirve.
Perquè caducan.
Exacto. En el mismo envase te pone el tiempo que puede, hay un icono que te dice el tiempo una vez abierto que se puede utilizar. Y luego, pues también a veces, pues por ejemplo, cuando vamos a la playa, a la piscina y lo dejamos el envase al sol, pues también ahí pierde calidad. O sea, hay que tener un mantenimiento de este producto, como cualquier otro producto farmacéutico.
Per tant, cal protegir-se del sol. El sol és el primer causant, el principal causant del càncer de pell. El principal causant del càncer de pell, per tant, la majoria de gent, és a dir, llegit d'una altra manera, la majoria de gent, el gran percentatge de gent que malauradament pateix un càncer de pell, la causa ha sigut una exposició no controlada i no protegida al sol.
Sí.
Això és una evidència científica, ho diuen estudis. Tant fa si el futbolista A o B diuen ara que no, que el callo solar, que la nostra pell es protegeix, no sé què. Doncs aquest senyor està comprant molts números, moltes butlletes, per acabar patint un càncer de pell,
sí.
No?
Entenc Él mismo dice que él se presta para un estudio, ¿no?
Sí.
De que él se pueda exponer
sí,
al sol.
Sí, porque ella més diu que els estudis no estan fets amb humans, amb les seves condicions, perquè s'haurien de fer, vaja... Dona un seguit de dades que arrebaten els científics, els estudiosos ràpidament, però insisteixo, és aquesta moda ara d'obrir debats de coses que no s'han d'obrir perquè ja estan tancades. O sigui, és un debat tancat aquest, és a dir, que el sol provoca dany, és un debat tancat perquè està provat científicament, i que pugin, que augmenti els melanomes el darrer any i augmenti també la venda de productes a protecció solar, no necessàriament hi ha una relació directa aquí entre una dada, entre una gràfica i l'altra.
Sí.
Probablement també és un tema de consciència, no?
Sí, també ha habido un cambio muy grande en el tema de la exposición solar. O sea, antes no íbamos a la playa a ponernos al sol. Entonces, ahora lo normal es ir en verano a la playa, a la piscina. Nos movemos en ropa que
ligerita,
estamos más descubiertos. Pero sí que es verdad, y bueno, lo conocemos, ¿no? La gente mayor que nos rodea, nuestros abuelos, ellos son los que realmente tienen el callo solar, que ahora lo que se llama, lo que tienen ellos es una queratosis actínica, que es por haber estado en exposición solar, porque han trabajado en el campo, han trabajado pescando y han estado expuestos por su trabajo, han estado expuestos al sol y ahora tienen estas lesiones que realmente sí que son engrosamientos. Sí que son un problema cuando llegamos a la edad adulta y que suelen estar en zonas de exposición solar, en la cara, en las orejas, en las manos. Y esto pues es ahora, o sea, son lesiones que les tenemos que ir vigilando y que ahora son evidentes en gente mucho más joven de la que antes lo era. Entonces, hemos cambiado, ¿no? Esa exposición que teníamos antes.
També perquè és veritat que també hi ha un tema aquí de modes, no? Fa molts anys enrere, d'estar moreno era un símptoma, no, diguem, que la gent no volia, no? Que la gent evitava, i ara és tot el contrari, no? Ara ens veiem més guapos morenets.
Sí, antes el signo de poder era ser blanquito, perquè tu no estabas expuesto al campo, a totes aquestes coses.
Exacte, i tot això ens ha anat afectant. Per tant, de fet hi havia un dermatòleg, ara no recordo quin era, que deia, és que la idea d'anar a la platja a prendre el sol és una idea que ja hauríem d'abolir, que és difícil això perquè ho fem tots, diu, però diu, a la platja s'ha d'anar, ha d'anar una a la platja a divertir-se, a banyar-se, però el concepte d'anar a prendre el sol, diu, l'hauríem d'abolir, no?
És esta, jo crec que fue la influència del superpop, no? Ahora es la influencia de Instagram, y antes era el superpop que nos decía que había que ir a la playa, ponernos aceite.
Vaja, no,
en cada època jo crec que hemos
tenido... Les bajanades que, com a mínim, de la meva generació van fer a la platja. És veritat que no hi havia el coneixement que hi ha ara, però si tenim la sort, no?, de que hi hagin ara els estudis, el coneixement... Caram, no el neguem, no? Aprofitem aquest coneixement per fer les coses amb consciència. Els principals problemes dermatològics causats pel sol, quins són? Les cremades...
Sobre todo eso, o sea, a nivel urgente, digamos, una quemadura que produce unas ampollas dolorosísimas y que, como te digo, esa quemadura deja una memoria en la piel. Y esa memoria puede ser que en unos años tengamos un problema, un melanoma, un carcinoma... una queratosis actínica, que es, no digamos que es lo más leve que podamos tener, porque una queratosis actínica puede derivar en otro tipo de problemas más complicados.
Les taques a la pell també són dany, no? Incluso, també és dany això solar,
incluso,
no?
Ja no solo eso, sino el envejecimiento de la piel, ¿no? Ja que estamos tan preocupados por todo
las esto. Arruguetes, claro. Tot això, vaja, quan vas a dermatòleg, el primer que et diuen, la cara que no et doni el sol, no et pot donar el sol, no? Per què? És a dir, diguem que tot això són problemes dermatològics, no? Danys causats pel sol, i que diguem que el més greu seria el del melanoma, no? el del càncer de pell, que ja en vam parlar. Si volen saber una mica més de melanoma, busquin al nostre web, a Medicina Comunitària, trobaran allà l'anterior podcast que vam fer amb la Míriam, parlant específicament de melanomes. I parlant de xarxes, Míriam, i parlant de modes i de mites, és que hem de trobar pobres, ja els planyo, els professionals de la salut, que han de topar i han de venir aquí a la ràdio a contestar coses com aquesta que els diré ara. I és que hi ha una nova tendència, no és d'ara, és de fa uns anys, però ara sembla ser clar, suposo que ara torna bé sol, torna bé bon temps i torna a sortir a la llum, que és una nova moda que parla d'exposar els genitals i l'anus al sol. És que no, m'entra el riure, però és que és una moda real, és a dir, surten gent a les xarxes amb més o menys tirades, és a dir, amb milers de seguidors a les xarxes, parlant dels beneficis d'exposar a l'anus i als genitals al sol. Això, Míriam, què hem de dir d'això?
Jo sobre esto lo único que pienso es que confío mucho en el posicionamiento de la gente en general sobre este tipo de...
Del sentit comú, ¿no?
Sí. O sea, hoy cuando me lo has comentado, yo la verdad que no lo conocía, también lo he mirado un poquito antes de venir. Por lo que dice, ¿no?, la información, es que esta exposición te da mucha energía, por lo visto, ¿no?
Sí, claro. Que els defensors diuen que els aporta energia a tots nivells, i que els incrementa la vitamina D i que els eleva fins i tot el nivell de testosterona.
Sí, bueno, sobre esto ya te digo, confío en el sentido común de los que leen este tipo de noticias, porque realmente, o sea, no tiene ningún tipo de evidencia, no tiene, incluso es mucho más peligroso también esa exposición de genitales, de mucosa, sobre todo porque realmente las cremas solares tampoco es muy conveniente ponerla en zonas de en zonas genitales, ¿no? Entonces, el tipo de piel que tenemos en los genitales es similar al de los labios. Entonces, tenemos que pensar un poquito que los labios, que sufren muchísimo con el sol y que los tenemos todo el día expuestos, en comparación con las mucosas, tanto anales como genitales, tanto de la mujer como del hombre, bueno... mucha recomendación no podemos hacer nosotros.
Per tant, per favor, quan llegissin aquestes notícies, no ho sé, riguin o alguna cosa, però no facin ni cas. Ho digui a l'influencer que ho digui, no hi ha evidència científica en això, més enllà de que la postura per prendre el sol dels genitals o de l'anus, sí, em sembla realment incòmode i desagradable. També us ho dic, no m'imagino la gent a la platja en aquesta posició. És veritat que els qui ho defensen diuen que amb 30 segons al dia n'hi ha prou. Clar, han de ser 30 segons perquè si et cremes en aquesta zona, que a més és una zona, diguem, fosca del nostre cos perquè no està exposada al sol mai, entenc que ha de ser molt més fàcil cremar-se, ara, com deia la Míriam, Això li diuen, perquè vegin que no ens ho estem inventant, Bottle sunning, que ve això, ve dir això, la traducció és com broncejar-se en el ment o alguna cosa així. I això ja els dic, és una tendència que va sortir fa uns anys i ara, com que torna a sortir el sol, en tornen a parlar, tornen a sortir els influencers, tornen a sortir actors, gent coneguda, dient que ho han posat en pràctica i que sí, que han notat més energia, no sé, no sé. No hi ha evidència científica. Jo entenc, Míriam, que l'últim que us falta és que us arribi gent amb el cul cremat. Sí. Com un mico.
Sí, sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente que practica el nudismo, igual que una exposición solar con un bañador o sin él, nos parece correcto dentro de una protección, dentro de evitar las principales horas del día. O sea, sobre todo esa protección que tenemos que tener con la piel y con el sol. Pero claro, es que sí que es muy llamativo, pues lo que dices, ¿no? La postura que sale en la imagen.
Clar, clar, és que perquè et doni el sol a de certes parts, la posició ha de ser la que és.
Sí, y sobre todo porque no lo hacen con el sentido de broncear los genitales, sino que es porque dicen que da energía. Bueno,
no hay evidencia
científica.
No hay
ninguna evidencia científica.
No hay evidencia científica. Y mientras no hi hagi evidència científica, no deixen de ser opinions de gent que et poden importar més o menys, però, insistim, no hi ha evidència científica, com no hi ha evidència científica del caió solar. No hi és. Exacto. Del que sí hi ha evidència científica és que el sol, de manera descontrolada i sense protecció, genera danys, i danys, en alguns casos, perillosos com el melanoma. Per tant, protecció solar, no, Míriam? Sí. La recomanació és tot l'any, sempre.
Sí, tots sempre els dies. Protecció solar, evitar això, evitar les hores diana, y esté nublado, no esté nublado, independientemente del color de piel. O sea, es que siempre, yo creo que es casi una canción que tenemos aprendida, y que es lo que decimos día a día en nuestras consultas, ¿no?
Però segueixen arribant gent amb cremadures, Tots els estius segueixen arribant gent amb ampolles, entenc. Vull dir, cremadures, no sé si que és un segon grau, un tercer grau, no, un segon grau, no? Deu ser això.
Claro, depende de la ampolla que haya tenido.
Sí, però clar, quan arribes ja a fer ampolla o bullofa, entenc que aquí ja hi ha hagut. Sí. O sigui, això és una cremadura greu ja, una bullofa.
Sí, sí, a veces incluso no sale hasta días después, porque realmente el calor que nos da el sol permanece un tiempo en la piel, y eso es lo que hace que a veces la ampolla salga dos días después. Y piensas y dices, uy, no tenía nada y de repente me ha salido esta ampolla. Claro, al final esto, mal.
Per tant, el sol és meravellós, tots necessitem vitamina D, ens encanta que hagi sortit el sol després d'aquest hivern tan dur, de pluges, no sé què, però, per favor, protecció, i sobretot si tenen, entenc, nens petits, molt, molt, molt protegits, perquè la pell dels nadons és molt, molt delicada i els hi podem causar danys a llarg termini.
Sí, la major part de... O sea, la major franja d'edat que vienen con quemadura suelen ser más adolescentes. Que hacemos
ya que conoces, es cuando no fas cas als pares, básicamente.
Sí, ya conoces además que hacemos esta actividad con los niños en los institutos, y una de las actividades que hacemos es la importancia de la protección solar, porque muchas veces los adolescentes pues van a la playa, pasan el día completo, juegan al fútbol, se bañan, sudan,
se oblidan.
Entonces hay que saber que cada dos horas hay que ponerse de nuevo el protector solar, que el sudor
li treu eficàcia, diguéssim, no?
Pierde un poquito la eficacia, igual que el baño en la playa. Entonces cada dos horas hay que ir retomando esa protección solar. Però sempre la recomanació és no.
Que no els agrada embadurnar-se, però ara hi ha aquests també en spray, aquests proteccions solars en spray, que són molt més còmodes també, vull dir que al final no, és un tema de consciència, no? I de que ells tinguin clar que ho han de fer encara que passin tot el dia a la platja, i encara que qui els hi digui siguin els pares, que això és com una cosa horrible quan ets adolescent, que els pares et diguin...
Sí, incluso hablamos de esa exposición voluntaria y no contamos, pues también hay gente que es que trabaja el sol directamente y que
que aquesta gent entén que l'ideal, més enllà de la protecció, l'ideal és que es protegeixin amb barrets, amb roba, no? És a dir, algú que treballa a l'estiu, per exemple, a l'obra o un jardiner, l'ideal és que amb màniga llarga, pantaló llarg, barret, el clatell protegit...
Sí, hay algo muy significativo que es, por ejemplo, esa parte del cuello, que siempre se nota mucho ahí, esa quemadura.
Sobretot els homes, que són els que acostumen a dur el cabell curt, i el cabell no els hi protegeix, és una zona que... el clatell i les orelles pel darrere. Sí. Això en els homes, que són els que majoritàriament duen el cabell curt, els hi acostuma a passar. I aquells que són calbs, també, no?
Claro.
Que s'obliden, s'obliden la coronilla o allò, s'obliden, i allò també fa falta protecció. Sí. Míriam, un plaer. Uh-huh. Espero la propera vegada no haguer de parlar de comentaris d'aquesta gent, però vaja, pensàvem que era necessari, perquè clar, és que agafen un pes a les xarxes i popular.
Sí, no, i és també desmentir este tipus de coses. O sea, que a veces, o sea, ya tenemos tanta información que no sabemos qué es lo que es real y qué es lo que no.
Efectivamente. Miriam Guisado, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.